Temps de cega, de Magí Balcells i Balcells. Capítol 3. A-E-I-O-U. 7 dies després. 5 d'abril de 1638. Madrid. Corona de Castella. El sol s'havia alçat lluminós, dibuixant un cel nítid i clar sobre els extensos camps de Castella. La vasta plana de la Meseta, exhausta pels segles de pastura de les ovelles marines castellanes, es perdia en l'horitzó, prenent tons marronosos i dibuixant un monòton paisatge rectilini, només trencat per algun tossal erosionat i, al fons, la desgastada sierra de Guadarrama. Pel camí d'Alcalà en direcció a ponent, rere la cerca de Felip IV, s'albiraven imponents els centenars de punxegudes cuculles de pissarra tan típiques de la Villa i Corte de Madrid, com si fossin gegantines cucurulles inquisitorials, enlairades sobre les robustes torres quadrangulars d'esglésies, convents, palaus reials i edificis de la corona, deformant la uniformitat rectilínia de la planícia i conferint-li un aire de capitalitat indiscutible a la ciutat que acollia la més catòlica monarquia de vocació universal. Dins un luxós carruatge estirat per dos cavalls frisons i engalanat amb el blasó dels Caral, el virrei de Catalunya, don Dalmau III de Caral i Codina, esperava emocionat la seva trobada amb el privat del rei, el comte duc d'Olivares, i amb sa catòlica majestat, don Felip IV d'Àustria. Dalmau mirava embadalit per la finestra de l'esquerra els formosos jardins i recintes palatins que sa majestat estava construint en el Buen Retiro. Se sentia eufòric de ser a la capital i de poder-se rodejar de membres de la cort madrilenya. Tenia el total convenciment que cap caral havia arribat tan lluny i que seria gratificat pels seus serveis a la corona amb uns privilegis tals que convertirien a la seva família en el llinatge nobiliari més important del Principat i a ell en un membre destacat de la cort de la més imponent monarquia del planeta, la monarquia hispànica. La poderosa monarquia hispànica, amb 160 anys d'antiguitat, tenia els seus orígens en la unió matrimonial de Ferran II d'Aragó i Isabel I de Castella, el 1479. Amb el matrimoni i la signatura del Acuerdo de Gobernación del Reino, Ferran i Isabel, qui van rebre del papa el títol de reis catòlics, van establir les potestats i límits de cadascun d'ells respecte del govern dels seus propis estats i de les persones que els heretarien, fundant una monarquia comuna per les corones d'Aragó i Castella que sentaria les bases a futur per aconseguir una Hispània unificada sota un únic monarca. Tanmateix, les reticències de cadascun dels vells regnes medievals a perdre les seves prerrogatives i privilegis en favor dels altres van provocar que s'assolís tan sols una unió dinàstica. I, per tant, cada regne va conservar les seves lleis i independències, institucions de govern, costums, llengües, monedes, justícies, fronteres, aranzels i impostos. Tot i així, encara que no era una unió política efectiva, ja que l'únic que compartien tots els regnes i principats era el monarca, la monarquia hispànica va esdevenir, en poc temps, la més poderosa que mai havia existit, atès que la providència es va conjurar perquè extensos territoris de la resta d'Europa i d'Amèrica, tot just descoberta, s'incorporessin a l'herència dels reis catòlics, convertint a la corona hispànica en una monarquia pentacontinental, una unitat de destí en l'universal que regnava sobre territoris repartits per tot el globus terràqui en els 5 continents. Malgrat que els reis catòlics, ambdós pertanyents al llinatge dels Trastàmara, pretenien fundar una monarquia que els permetés perpetuar el seu llinatge, aquest es va veure dissortadament extingit perquè no va sobreviure cap hereu masculí i es van veure obligats a entregar els seus regnes a una dinastia estrangera, els Habsburg. L'afortunat va ser el seu net Carles, cap dels Habsburg i fill de Joana, l'hereva dels reis catòlics. Tot i néixer com un modest llinatge de la petita noblesa germànica, els Habsburg tenien un peculiar lema familiar que s'havien posat perfectament a la pràctica i que els havia conduït sense cap mena de dubte a dominar el món sencer. Bella queren ali, tu Félix Austria nube, nam cuse mars alis, dat tibi regna Venus. Facin els altres la guerra, tu Félix Austria casa't, perquè si Mart dona regnes als altres, a tu te'ls concedeix Venus. Gràcies a la seva política matrimonial d'encreuament familiar, van anar incorporant dominis als seus feus originaris des del segle X i es van expandir des de Habsburg en direcció a l'est de forma progressiva durant diverses generacions, fins que en el segle XIII van arribar a Viena i es van convertir en arxiducs d'Àustria. Arribat a aquest punt i convertit en importants prínceps germànics, van aconseguir ser escollits emperadors del Sacre Imperi. I anys més tard, gràcies a la política matrimonial que versaven el seu lema familiar, van arribar al seu apogent heretant la poderosa i recentment fundada monarquia hispànica. El súmum de la política matrimonial austríaca es va produir quan Felip d'Habsburg i Borgonya, hereu d'Àustria i Borgonya i fill del sacre emperador, es va casar amb una de les filles dels reis catòlics, Joana d'Aragó i Castella. Malgrat que aquesta no havia nascut per ser l'hereva, el destí la va deixar sense els seus germans i, per tant, el dret al tron de les Espanyes va recaure sobre ella. El fruit carnal d'aquell estratègic matrimoni, un nen que va néixer en una latrina, es va convertir en l'home més poderós de la humanitat, Carles d'Habsburg i Aragó, qui passaria a la posteritat com a Carles I d'Espanya i V d'Alemanya, el primer Àustria hispànic. Carles d'Habsburg i Aragó, net dels reis catòlics i de l'emperador del Sacre Imperi, va ser el més gran beneficiat dels matrimonis dels seus pares i avis. Va rebre, per herència del seu avi patern, l'arxiducat d'Àustria i els estats patrimonials dels Habsburg. Per herència de l'àvia paterna, els riquíssims ducats de Borgonya i Brabant. Per herència de l'avi matern, la corona d'Aragó, integrada per Catalunya, Aragó, València, Mallorca, Nàpols, Sardenya i Sicília. I per herència de l'àvia materna, la corona de Castella i els seus immensos dominis en el Nou Món. Carles, que no sabia parlar castellà, va decidir instal·lar-se en el més poderós dels seus regnes, Castella, i llatinitzar el seu cognom d'Habsburg a Àustria. A més, com a cap dels Habsburg, va ser escollit emperador del Sacre Imperi i, per tant, es va convertir en l'home més poderós que havia existit fins al moment, atorgant el segon lema de la família. A-E-I-O-U. Austria est imperare orbi universo. El destí dels Àustries és governar el món i l'univers. Carles va regnar durant 40 anys, fins que el va succeir el seu fill Felip II. Aquest va regir els destins hispànics durant 42 anys, convertint Madrid en el seu vedat de casa i, per tant, en capital de la monarquia, i incorporant Portugal i el seu immens imperi colonial a la corona hispànica gràcies a la tossuda política endogàmica dels Habsburg. A Felip II el va succeir el seu fill Felip III, qui va regnar durant 23 anys, fins que fou succeït pel seu fill, el rei actual, Felip IV, el rei planeta. Dalmau de Caral estava convençut que cap dels seus ancestres havia tingut contacte directe amb cap dels quatre reis àustries hispànics i se sentia extasiat de poder ser ell qui tingués tal privilegi. Emocionat, Dalmau va alçar la vista, va mirar per la finestra del carruatge i el cor va començar a batecar-li amb força. Davant seu s'alçava la residència de l'home més poderós del planeta, el Real Alcázar. El Real Alcázar de Madrid, el palau més gran d'Europa, tenia els seus orígens en una fortificació d'època musulmana que havia patit molts afegits al llarg de la història. Així, es tractava d'un gran palau rectangular, amb un estil arquitectònic a cada façana, conferint un aspecte desordenat i poc homogeni. Malgrat tot, la façana meridional, que feia les funcions d'entrada, tenia un aspecte renaixentista molt senyorial, conformant una façana rectangular i allargada, rematada als costats amb dues robustes torres quadrades coronades amb les tan comunes cuculles punxegudes de pissarra. Al centre de la façana hi havia una gran porta quadrada de bronze, amb un balcó a sobre, i a banda i banda, 10 balcons més a cada costat, coronats amb un petit timpà rectangular a l'estil clàssic. Al segon pis, de punta a punta, es repetien els balcons del pis inferior però amb unes dimensions més petites. I rematant l'edifici, una barana de pedra feia de cornisa, destacant al centre, amb una grandària fatxenda i desmesurada, l'escut d'armes dels Àustries hispànics, flanquejat per dues banderes amb la creu de Borgonya, el blasó de l'imperi hispànic, amb els lemes de la família reial brodats, Tibi Regna Venus i A.E.I.O.U. Dalmau, sentint el batec del seu cor per l'emoció, va mirar l'enorme escut que coronava el Real Alcázar i es va disposar a entrar. L'edifici regi era, sens dubte, l'element material més notable d'un passat esplendorós, la prova evident d'una herència imperial envejada arreu d'Europa i que havia admirat el món sencer. Endinsant-se per l'interior, però, el va sorprendre la lúgubre foscor que hi regnava. Les finestres eren petites i poques per donar llum a tan gran edifici i, a més, la seva distribució irregular i laberíntica, plena d'afegits i diferents estils, no aprofitaven la força de la llum del sol de forma eficient i harmoniosa. Però, per si no fos suficient, la tenebrositat de l'edifici regi es veia agreujada, per major glòria de la monarquia, amb un desmesurat nombre de fornícules funeràries que s'obrien entre les seves parets, destinades a exaltar amb extrem fervor religiós una immensa col·lecció de relíquies de sants. Repartides en més de 2.000 fornícules, entre les relíquies es comptaven extremitats, ossos, dits, mans, caps i cossos sencers que reposaven, a la vista de tothom, entre les parets d'un palau que, més que un real alcàzar, semblava una cripta gegantina. Tot i que Dalmau havia imaginat que el real alcàzar seria diferent, el cert és que se sentia extasiat, perquè en aquelles cúpules i passadissos havien ressonat les veus de Lope de Vega, Calderón, Tirso de Molina i Quevedo, i des de les seves taules s'havia decidit el destí de l'orbe i la conquesta del nou món. Ascendint al primer pis per una sòbria escala, Dalmau va ser condeït fins al Salón de los Espejos, una sala que feia les funcions de recepció i que estava completament adornada amb pintures dels més grans pintors: Leonardo da Vinci, Tiziano, Velázquez, Rubens, El Greco... Felip IV era un gran amant de la pintura i el palau custodiava una col·lecció de més de 3.500 obres pictòriques dels més importants genis de la història, penjades barroerament en les fosques parets fins a desmereixer la seva excelsitud per la falta de llum. De sobte, un uixer que vestia les armes de Castella i Lleó va anunciar: «El excelentísimo señor don Gaspar de Guzmán Pimentel Rivera y Velasco de Tovar, grande de España, conde de Olivares, duque de Sanlúcar la Mayor, marqués de Liche, caballerizo mayor y valido de su católica majestad don Felipe IV de Austria». El comte duc d'Olivares era un home de 51 anys, d'aspecte robust, amb ulls foscos, cabellera bruna fins a les orelles i bigoti i barbeta ben pentinada. Pertanyent a una branca menor de la casa de Medina Sidònia, el comte duc havia fet amistat amb el rei de jove i havia fet una fortuna amb la compravenda d'esclaus africans, fet que li havia valgut la grandesa d'Espanya i el seu nomenament com a primer ministre de Felip IV. «Ilustrísimo conde de Santa Coloma, sed bienvenido a la Villa y Corte de Madrid», va dir el comte duc. «Gracias, excelencia», va respondre Dalmau, tot fent una genuflexió. «¿Habéis tenido un buen viaje?» «Así es, excelencia. Los privilegios inherentes al cargo de virrey sin duda han facilitado mucho los placeres del viaje», va respondre Dalmau. El comte duc el va conduir pels passadissos de palau fins a les seves dependències i quan van arribar al seu despatx i es va tancar la porta, li va preguntar: «¿Tenemos alguna noticia del diamante?» «No, excelencia. El diamante fue robado muy cerca de mis feudos de Santa Coloma, pero todos los testigos que le presenciaron están muertos, exceptuando los bandoleros, claro está», va respondre Dalmau. «El diamante tiene un altísimo valor y es de vital importancia para la salud de la monarquía recuperarlo. Todo depende de ello». «¿De un diamante?», va preguntar Dalmau, sorprès. «¿Todo depende de un diamante?» «Sí, señor conde», va afirmar el comte duc. «Este diamante tiene más valor por sí solo que todo el oro y plata que llega a Sevilla en un año. Ese diamante nos habría abierto la puerta a un préstamo imprescindible para mantener la economía regia a flote. Sin el diamante no hay préstamo, y sin préstamo no tenemos más opción que proceder a aplicar la unión de armas sea como sea». «¿La unión de armas, excelencia?», va preguntar Dalmau, conscient que el comte duc ja ho havia intentat en repetides ocasions i mai ho havia aconseguit. «Castilla está exhausta, harta de cargar ella sola con el peso del imperio, y es de justicia que todos los reinos de la monarquía contribuyan a su sostenimiento». «Entiendo», va dir Dalmau. «Con la unión de armas no solo conseguiremos más hombres y dinero, sino que, a su vez, conseguiremos homogeneizar los reinos», va sentenciar el comte duc amb un lleuger somriure. «La monarquía goza de una amplia libertad de acción en Castilla, gracias a la debilidad de sus cortes, inertes desde la derrota de la revuelta de las comunidades hace más de un siglo. Esta libertad de acción es la que debemos conseguir en las cortes del resto de reinos mediante la unión de armas. Pero las cortes de Portugal, Aragón y Valencia han aportado mucho menos de lo que vuestra merced proponía en el proyecto de unión de armas, y las catalanas se han negado en dos ocasiones siquiera sea a hablar del proyecto», li va dir Dalmau, conscient de la dificultat de dur-ho a la pràctica. «La unión de armas deberá hacerse efectiva mediante el uso de la fuerza. Por eso hemos llevado la guerra con Francia a la frontera, a las puertas de Cataluña y sobre suelo del Principado. De este modo, la legalidad catalana y la situación de guerra permitirán obligar a los catalanes a aportar soldados y dinero. Eso dicen las constituciones catalanas, ¿no?» «Sí, el rey solo tiene la potestad de llamar a armas a hombres útiles del Principado en caso de invasión extranjera». «Bien, así es como los catalanes tendrán que cumplir con la unión de armas. Pero eso es solo una parte del plan. La otra, como vuestra merced ya sabe, es provocar la rebelión», va dir el comte Duc. Y en este sentido, dígame vuestra merced, ¿la especulación de alimentos ha dado sus frutos, señor conde?
Así es, excelencia. Nos hemos hecho con los circuitos de distribución de los alimentos principales a cambio que los distribuidores pudieran vender el cereal catalán de contrabando a los franceses y, como consecuencia, el Consell de Cent se ha visto obligado a importar trigo de Sicilia a un precio desorbitado. El resultado es que los salarios han caído y los precios de los alimentos básicos han subido por las nubes. Los países propietarios y el artesanado urbano están arruinados y, ante los impagos, los magnates han desahuciado a medio país. Toda esta gente abraza ahora la violencia bandolera.
¿Y ni así se rebelan?, va preguntar el comte Duc, perplex. ¿Y las instituciones del Principado? Deberíamos implicarlas del lado de los violentos.
Me consta que la Generalitat también hace uso del contrabando para defender el comercio catalán con Francia, va dir Dalmau.
¿Contrabando con Francia? Eso es intolerable. Desde que empezó la guerra con los franceses, el comercio con Francia está terminantemente prohibido.
Lo sé, excelencia, pero ¿cómo podemos actuar contra este hecho si nosotros hacemos lo mismo?,
va preguntar Dalmau, poc acostumat al joc brut de la cort.
Señor conde, lo que hagamos hecho nosotros se queda en la más estricta intimidad, pues es secreto de Estado, va dir-li el comte Duc, picant-li l'ullet. Sin embargo, debemos jugar nuestras cartas con astucia. ¿No es cierto que existe una pragmática real que prohíbe el comercio con Francia? ¿Y no es cierto también que el encargado de hacer cumplir las pragmáticas reales en el Principado de Cataluña es la Generalidad?
Así es, excelencia.
Pues encuentre usted pruebas de ese contrabando. Culpe a las autoridades catalanas de la especulación y la carestía. Acúselas de desobediencia y deslealtad. Y encarcele a los diputados de la Generalidad y a las autoridades que estime necesario para que el pueblo se alce en armas.
Y al mismo tiempo, con las autoridades en nuestras cárceles, debemos sonsacarles qué coño han hecho con el jodido diamante, va exclamar el comte Duc amb autoritat.
Encarcelarlos no es fácil, va dir Dalmau. Según las constituciones catalanas...
¡Al diablo con las constituciones! ¡Parecéis catalán!,
va dir el comte Duc, seguit d'una rialla.
Encarcélelos. Compraremos a alguno de nuestros fieles jueces de la Real Audiencia para que encuentren una sentencia al efecto y listos. Busque espías y confidentes que los vigilen. Compre a quien haga falta, a sus secretarios, a sus sirvientes, a quien sea. Tenemos que sacar a la luz sus trapos sucios.
La información lo es todo. Si queremos intervenir militarmente el Principado de Cataluña para acabar con sus instituciones y diluir a la nación catalana con la castellana, no es suficiente un tumulto popular, sino que debemos poder inculpar a las instituciones catalanas como causantes del problema. Cataluña es la más libre de las provincias del rey. Los poderes del rey son extraordinariamente limitados en el Principado, y eso debe acabarse. Debemos aprovechar su grave crisis económica y su violencia bandolera y acrecentarlas hasta que desborde para así intervenir. Y cuando esto pase, es de vital importancia que el pueblo crea que el causante de todos los desastres no es otro que la Generalidad y las instituciones de gobierno del Principado. Debemos repetir una vez tras otra que el responsable del problema es la Generalidad y hacer efectiva una propaganda de Estado que convenza al mundo entero y sobre todo a los catalanes que la monarquía debe intervenir.
Los catalanes sienten mucho apego por sus instituciones y es difícil que las culpen de todos los males, y más teniendo en cuenta que la monarquía les ha llevado la guerra a sus fronteras,
va dir Dalmau.
¡Que se rebelen!, va cridar el comte Duc, donant un cop de puny a la taula.
Haga usted que se rebelen y todo lo demás ya lo haremos nosotros.
Debemos trabajar para reducir todos los reinos y naciones a una unidad sacrosanta e indisoluble, con una sola lengua y una sola ley. La nación más grande y poderosa es la castellana, y por consiguiente, esta debe ser la matriz sobre la que construir la nación española, asimilando a Portugal, Cataluña, Aragón, las vascongadas y todo aquel que se emperre en no abrazar la grandeza de Castilla para mayor gloria de la monarquía hispánica. Hay que llevar la guerra a Cataluña para que ésta véase obligada a aceptar la unión de armas y la intervención militar.
Entiendo, excelencia.
Pues empecemos ya.
Respecto al diamante, ¿tiene vuestra merced alguna idea de quién puede haber sido?
Creo que algunos hombres de las instituciones catalanas pueden estar detrás del robo, ya que los bandoleros de mi comarca trabajan por un hombre muy vinculado con ciertos dirigentes catalanes.
Investigue y recupérelo cuanto antes. Encuentre usted una excusa para encarcelar a esos supuestos dirigentes y sacarles la información precisa.
Si lo encuentra, no diga nada a nadie. Me lo trae personalmente a mí.
Así lo haré, excelencia, va dir Dalmau, abaixant el cap. Bien, hemos terminado, señor conde. Por cierto, ¿habéis visto alguna vez a su majestad en directo?, li va preguntar el comte Duc.
No he tenido el honor, excelencia. Solo lo he visto en las monedas, va respondre Dalmau.
Os recomiendo que mostréis normalidad y que no os quedéis mirándolo fijamente. Eso incomoda al rey más que cualquier otra cosa. Ahora iremos a almorzar y después os llevaré ante el rey. Las audiencias regias son de 6 a 7 y vos sois el primero.
Dalmau es va quedar pensatiu després d'aquella informació sobre el rei. Sabia que, si bé se'l coneixia com el rei Planeta, també tenia un altre sobrenom, el rei Pasmado. Però Dalmau mai hauria imaginat que aquell segon sobrenom podia definir-lo tan bé fins que, arribada la tarda, va ser enfront del tron. Assegut sobre la reial cadira, el rei mirava endavant amb la vista perduda i total inexpressió. No movia ni un sol múscul, ni parpellejava. Només s'anava humitejant el llavi inferior amb la llengua en un moviment incòmode i molt poc solemne. Vestia una camisa de vellut negre amb punts balons a joc, amb un calçó de vellut negre fins al genoll, seguit per una mitja blanca i sabates de tacó amb punta quadrada i civella. El coll portava un exagerat escarolat de punta de coixí en ones, d'on sobresortia, per sota, una capa curta rodona fins a la cintura i, per davant, destacant sobre el negre de vellut, un gran collar d'or li penjava des de les espatlles, convergint just a sobre el melic i finint en la forma d'un moltó d'or, l'emblema de gran mestre de l'Orde del Toisó d'Or. Felip IV d'Àustria era castany, tirant arròs, de cabellera llarga fins a les espatlles, ulls blaus apagats, d'un aspecte tan pàl·lid que destacava el blau de les venes, cap allargat, nas gran, llapi babós i caigut, i mandíbula tan prominent que mai podia tancar la boca. La mandíbula tan característica dels Habsburg, present ja en l'emperador Maximilià, s'havia fet cada cop més pronunciada a causa de l'encreuament genètic, i malgrat que fins i tot tenien dificultats per menjar i articular paraules de forma comprensible, tan prominent mandíbula s'havia convertit, indubtablement, en un símbol eloqüent de poder universal. Un cop fet el besamanos, quan Dalmau encara estava genollat davant de sa catòlica majestat, el rei, tot mirant a l'infinit amb inexpressió, va dir:
«Com estan les coses per Catalunya?»
«Com ho decís, majestà?», va preguntar Dalmau, sense entendre res.
«Que com estan les coses per Catalunya?», va repetir el rei,
amb la seva veu gangosa i sacejant.
«En camino de hacer cumplir vuestra voluntad, majestat», va respondre Dalmau.
«Bien», va respondre el rei sense mirar-lo.
«Haced pasar al siguiente»,
li va dir el rei al comte Duc.
«Però ja està, això és tot», va pensar Dalmau.
«Aquest home és l'home més poderós del món».
Dalmau estava absolutament perplex amb la vista del monarca. Per descomptat, Felip IV ostentava la més omnipotent autoritat per gràcia divina, però estava clar que el seu semblant no era acord amb la seva dignitat. Més que un rei, semblava un bufó molt poc agraciat. No obstant això, aquell home regnava sobre Castella, els virregnats de Nova Espanya, Perú i Filipines, Portugal i els Algarves, les colònies comercials de Brasil, Guinea, Etiòpia i Índia, la corona de Catalunya i Aragó, Nàpols, Flandes, els Països Baixos, Borgonya, la ciutat de Milà i els presidis toscans, essent, sens dubte, l'home més poderós del planeta. Malgrat tot, el preu de tan gran dignitat havia estat la salut mental dels monarques, i és que per mantenir la puresa de la sang i eixamplar el seu poder, els Habsburg s'havien casat entre ells durant dècades, arribant fins al punt que l'endogàmia era tan pronunciada com si es tractés de l'incest, amb els inevitables efectes físics i mentals de tals pràctiques, absolutament presents en el monarca. El preu de l'encreuament familiar que versava en el primer lema austríac havia debilitat de forma gradual a cada monarca, de tal forma que a mesura que cada rei eixamplava el seu poder, també ho feien les seves tares. Els pares de Felip IV, Felip III d'Habsburg i Margarida d'Habsburg, a part de marit i muller, eren cosins segons. A més, els dos eren fills de tieta i neboda. És a dir que els avis paterns del rei Planeta, a part de marit i muller, eren tiet i neboda. I igual passava amb els avis materns. Els quatre avis del rei Planeta eren tiet i neboda. I tots quatre eren cosins germans entre ells. Tots es cognominaven Habsburg. Aprofundint en l'endogàmia i remuntant la genealogia de Felip IV en línia ascendent, la seva àvia paterna, a part de ser neboda del seu marit, era filla de cosins germans. Amb la qual cosa, la seva àvia paterna i el pare de Felip IV no eren només mare i fill, sinó que també eren cosins germans. Per si no fos suficient, Felip II, l'avi del rei Planeta, era fill de Carles I d'Habsburg i Aragó
i d'Isabel de Portugal i Aragó, també cosins germans. I per acabar-ho de rematar, els pares de Carles I eren cosins tercers i els seus avis, els reis catòlics, havien estat cosins segons, la qual cosa significava 5 generacions d'endogàmia per tots els costats i cada cop més pronunciada. Quan Dalmau es disposava a abandonar el saló del tron profundament impactat i pensant que aquell monarca tarat no era més que un titella en mans del comte duc, el rei li va dir:
«Señor conde, vuestra suerte y da pareja a ese diamante. Encontradlo y podréis cubriros ante mi presencia».
Dalmau va entendre el moment el que el rei li estava dient. Havia de trobar aquell diamant fos com fos. Una de les formalitats protocolàries de la grandesa d'Espanya era que, a diferència de la resta de vassalls de la monarquia, els grans d'Espanya tenien el privilegi de no treure's el barret davant la presència del rei. A Catalunya, només el duc de Cardona gaudia de tal privilegi. A l'instant, Dalmau va pensar que potser el rei no era tan ximple com semblava i que si trobava el diamant, seria proclamat grande d'Espanya.
Temps de cega, de Magí, Balcells i Balcells.